El Nadal no és només l'inici de l'hivern ni un ritu de pas cap a l'any que comença. Hi ha un Nadal literari, de fet n'hi ha molts, que es troben en els versos, en les biografies, en les cartes als creadors. Was it a visit or was a video but the bureau? Avui a Ciutat Maragda hem convidat una pila de poetes perquè omplin aquest Nadal de versos, perquè escriguin i diguin un poema que nadalegi i que ens acompanyi amb la resta de textos i d'autors que avui invocarem amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí. Amb l'esperit a punt, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la.
Ho dèiem abans, avui ens acostem al Nadal literari, no des de Dickens, no des de Sagarra, sinó des de la poesia, però també des del memorialisme, des de les cartes, des de l'apunt biogràfic de tants creadors que també han deixat constància d'això que en diem Nadal. Maria Buigas, què tal?
Com anem?
Jordi Puntí.
Molt bé.
Ara ens hi posem, però comencem amb els poetes i el vers de Nadal ad hoc.
Soc en Josep Pedrals i avui us llegiré la meva Nadala picaresca. Jo també vaig néixer a un cau de mala mort, senyoreta, i sóc una marioneta del destí, però no babau. Vaig tenir una infància grisa i vaig ser l'asa dels cops d'un padrastre misantrop que m'alçava la camisa. Me'n vaig desempallegar com el qui una mosca esclafa, encolomant-li una estafa i incriminant-lo en el cas. Llavors, veient que els conflictes duien remuneració, em vaig tornar de l'ató i m'inventava els delictes. Com que tots els demandats formaven part de la púrria, no es dubtava de la injúria i jo guanyava amistats entre el poder policíac. Així, d'així, a poc, d'anar fet un pellingot, tot i que encara em servia de la compassió beata i els afaitava els calés, esgarrant-me a mi mateix, plorant i passant la plata. Sempre he estat un menjapà i ho he portat amb noblesa. Però, finalment, l'empresa m'ha obligat a treballar. I és per això, senyoreta, que he entrat en aquest corral. Faig d'encastador censal pel provincial de Judea. No és que entregui molts diners, però amb l'historial que arrossego ja puc passar de borrego a il·lustre pixatinters. La potestat funcionària em permet fer el joc confús i exerceixo el meu abús amb el dissortat i el pària. Jo puc aixecar la llebre per perseguir qualsevol. No em respongui si no vol, però és que l'excusa m'enerva. Què hi fa muntant un bressol en aquest immunt pessebre? Perquè no em crec, senyoreta, res d'això que m'ha explicat. Que si la divinitat l'ha deixada prenyadeta i el marit l'ha acompanyat a Betlem a empadronar-se. Està molt bé aquesta farsa, però amb mi s'ha equivocat. No comenci a fer esbufecs. No em vingui amb dolors i espasmes. Ai, collons, ha trencat aigües! Però em nego a quedar perplex. No ho vull creure, no m'ho crec. No m'escarmenta el sarcasme ni la llum neta d'un nen. Els bandejaré del cens i viuran com uns fantasmes. Senyoreta, s'ho ha buscat. Queda exclosa de la quota d'acollida i se la nota a l'índex de refugiats.
La picaresca i el nou ofici que ens ha descobert en Pedrals. Jordi, Maria, dèiem, el memorialisme, diaris, cartes, que també han deixat constància literàriament del Nadal.
Sí, doncs mira, si em permets, començaré per una correspondència que vaig llegir fa molts anys i la retoco, la reviso i la rellegeixo i la toco de tant en tant, que és la correspondència molt especial entre dues ments privilegiades, que eren Hannah Arendt i Mary McCarthy. Mm-hmm. Si algú ha vist la pel·lícula que va fer la Margaret von Trotta fa uns quants anys sobre la Hannah Arendt, que era una ficció, i apareix una Mary McCarthy molt frívola, a mi em va indignar moltíssim, perquè hi apareix una Mary McCarthy molt frívola, que sempre vol parlar de nòvios i això. I si llegeixes la correspondència que van tenir, t'adones que no, que la Mary McCarthy, igual que la Hannah Arendt, eren pensadores, diguem-ne, d'una categoria moral, intel·lectual, de primer ordre. En la seva amistat, a més, la correspondència s'allarga des de l'any 49 fins a l'any 75, que és quan va morir la Hannah Arendt. Es van conèixer una mica abans, s'explica en el pròleg d'aquesta correspondència, es diu, per cert, es diu Entre Amigues, publicat per l'editorial Lumen. Es van conèixer una mica abans, a més van tenir una entrada dolenta en un sopar l'any 44, la Mary McCarthy, on van coincidir, es va permetre fer una broma sobre Hitler, i la Hannah Arendt es va aixecar indignada i va dir: escolti, vostè no pot fer una broma amb mi a la mateixa taula, que he passat per un camp de concentració, que s'ha pensat, no? I tres anys després van retrobar-se per casualitat, totes dues van dir: tenim masses coses en comú, el que fem, ens llegim, com pot ser que no siguem amigues? I allà realment va començar una amistat, doncs, ètic, que es va prolongar tota la vida, i que al mateix temps eren de dues persones molt diferents. És a dir, a Hannah Arendt, la Mary McCarthy li va molt bé perquè d'alguna manera l'introdueix en el món intel·lectual i cultural de Nova York, a partir dels anys de finals dels 40, i en canvi a Mary McCarthy li agrada molt Europa, i per tant la Hannah Arendt li dona una mirada sobre Europa que no és la que ella vol, en realitat, perquè el que diu sempre la Mary McCarthy, que a més era una noia que havia crescut en una família catòlica benestant a Seattle, diu: bueno, és que quan vaig a Europa m'agrada trobar una classe alta, mitjana alta, educada i culta, que és el que no tinc als Estats Units, no? I per tant, Mary McCarthy viatja molt per Europa, i en canvi la Hannah Arendt, doncs, fa una vida intel·lectual més als Estats Units. El que és interessant de la correspondència és que hi ha les dues coses al mateix temps. És a dir, tens la vida quotidiana personal de dues persones que s'admiren, s'estimen i es critiquen, però també tens la vida intel·lectual. De manera que quan la Hannah Arendt, per exemple, inicia tot el procés de seguir el judici a Eichmann a Jerusalem, que acabarà sent el llibre, doncs ho comenta amb la Mary McCarthy, i cada vegada que la Mary McCarthy publica algun llibre també. I alhora, doncs, hi ha aquest contacte personal. Si et sembla, llegeixo dos fragments que ens porten cap als dos cantons. Un, aquest més personal, és d'una carta que la Hannah Arendt envia des de Nova York al Nadal de 1960 a la Mary McCarthy. Mary, querida, el pañuelo es tan hermosa que ni sé cómo decirte que no debías. No obstante, es la pura verdad. Oh, Mary, me gustaría tanto que estuvieras aquí, y estoy tan cansada de las cartas. La semana pasada, no sé por qué, tuve la sensación de que de repente entrarías por esa puerta. Entonces llegó tu regalo y me cambié de ropa para probármelo. Es sencillamente maravilloso, casi demasiado hermoso como para usarlo. Pero aún así, habría sido mejor verte aquí, de pie, en el vano de la puerta. Espero que esta carta te alcance a París. Vi a Strauss, que es el editor, el otro día y me dijo que pensabas casarte el 1 de marzo. ¿Quiere eso decir que por fin todo se arregló? ¿Y cuándo vendrás a buscar tu divorcio? Este periodo del año es, como de costumbre, frenético. Hasta yo tengo que dar una cena, ya ves lo mal que estamos. Para Oden, los Lowell y para Eric Heller. A lo mejor todos ellos se odian. Espero que no. Pero si así fuera, es que yo no puedo remediarlo. Vi a Lowell en repetidas oportunidades y hablábamos largo y tendido. No sé por qué, pero me intriga y creo que me agrada. A ti, en todo caso, te ama de verdad y no creo que simule para complacerme. Parece estar en perfecto estado de salud mental. A pesar de todo esto, trabajé bastante, pero todo lleva más tiempo de lo que una se imagina. Estoy en la mitad de la última parte del libro sobre la revolución y detesto tener que interrumpirlo otra vez. Aquest és un fragment d'aquesta carta de Nadal, que ja veus que és molt quotidiana. Llavors, en llegiré un altre fragment d'una carta que li envia a la Mary McCarthy, la Hannah Arendt li envia a Mary McCarthy el juny del 62, després d'haver llegit un article que McCarthy ha escrit sobre Nabokov, sobre, en concret em sembla que és sobre Mnin, la novel·la Mnin. Li diu: queridíssima Mary, me disponía a escribirte cuando llegó tu carta. Leí el texto sobre Macbeth e inmediatamente después el artículo sobre Nabokov en la New Republic. El artículo sobre Macbeth me encantó, me llenó de entusiasmo. El artículo sobre Nabokov, muy, muy bueno, excelente en realidad, muy ingenioso y desconcertante, pero no he leído el libro. Lo conseguiré pronto, pero tendré poco tiempo para leer antes de marchar a Palenville. Hay algo en Nabokov que me desagrada mucho. Como que si quisiera mostrar todo el tiempo lo inteligente que es. Como si se pensara a sí mismo en términos de soy más inteligente que. hay algo vulgar en su refinamiento y yo soy un poco alérgica a este tipo de vulgaridad porque la conozco demasiado bien, conozco demasiado gente aquejada de esto. Pero tal vez en este caso no sea cierto, ya veré. De todos sus libros hay uno que verdaderamente admiro y es su largo ensayo sobre Gogol. Esto es todo.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Que bona, quan em diu això, d'aquesta vulgaritat refinada, o de vulgaritat en el refinament. És, de cop i volta penses en el que has llegit de Nabokov i tens ganes de dir-li sí.
De fet, saps què? Fa temps que estic donant-li voltes a una cosa, ara ens anem una mica, però jo crec que a Nabokov només se'l pot, o sobretot se'l pot criticar des de l'admiració. I hi ha hagut molta gent que l'ha admirat i després l'ha criticat. És a dir, tens una primera fase en què l'admires per com escriu i per la capacitat de crear un món molt personal, però després, jo crec que quan et fas gran, fas un exercici de revisió i l'acabes criticant. I què passa? Que la Hannah Arendt és tan intel·ligent que se n'adona molt abans que els altres, diguem-ho així, no?
Ara pensava que potser per la memòria, a la seva, no, a la seva biografia, a les seves memòries, també hi hauria alguna referència al Nadal en Vera, més a saber.
És possible, és molt possible.
Revisarem. Sí, sí. Algun dia hauríem de fer un Nabokov.
I tant.
Potser per criticar-lo.
Criticant Nabokov.
Exacte. Molt bé, en aquestes cartes de Hannah Arendt i Mary McCarthy, que sortia fins i tot en un moment determinat, no? La idea del matrimoni i del divorci, ara pensava un escriptor que va tenir una situació conflictiva en aquest sentit, en Pere Calders, que encara no s'havia divorciat de la seva primera dona i estava enamorada de Rosa Artís, a qui li va escriure més de 150 cartes, una correspondència encesa i enamorada des de l'exili a Mèxic, i en les quals també hi ha, per descomptat, un Nadal diferent, perquè són cartes entre l'any 40 i el 43, i per tant, quan encara no sabien, es van casar més tard, es van casar l'any 43, però per tant encara estaven gestionant tota aquella situació, la família d'Artís tampoc no acabava de veure clar, tot plegat era complicat i més encara des de Veracruz. Hi ha un fragment d'una carta del 26 de desembre de l'any 40 que retrata des de Mèxic per part de Pere Calders doncs, un Nadal també força diferent.
Estimada, si els pensaments es poguessin dedicar, et diria que el meu Nadal et pertanyia. Així que vaig obrir els ulls, vaig pensar que series a la plaça, tal com m'havies anunciat, i no em va quedar altra cosa a fer que seguir-te mentalment. I et vaig seguir, entretant, amb tanta força en el teu record, que em van venir ganes d'escriure't alguna cosa. Alguna cosa que, tractant-se de la meva especial disposició d'esperit i el meu estovament, es va convertir en uns versos. No pots imaginar-te la vergonya que em fa. És com si m'atrapessin robant la confitura. No els ensenyis pas, perquè el cor em diu que encara no es poden ensenyar, però et prometo que te n'arribaré a fer algun de bo si tu et mantens ferma en el teu paper de musa inspiradora. Mira si arribo a ésser poca solta que a la tarda, en el cinema, van fer un reportatge de la Catedral de Mèxic en el qual l'altar de Santa Rosa de Lima hi juga un gran paper i em vaig posar tan tendre que va venir d'un pèl que no m'ho pogués comptar. I quan va venir el vespre, veient que el dia s'acabava i que aviat et tornaria a veure, em vaig posar tan content que a mi mateix em semblava mentida. Suposo que vas tenir contínuament la sensació que estava pensant en tu. En cas contrari, és que aquestes coses no van tan bé com ens pensàvem. Avui sí que és un dia maco, i no un Nadal qualsevol, com el d'ahir.
Un Nadal diferent i un Nadal enamorat, però amb un amor que va costar alguns anys de consolidar aquestes cartes d'amor que, per cert, va publicar 62 de Pere Calders, que ni tan sols sabia que ella, que Rosa Artís, guardava les cartes. És una sorpresa doncs, que les guardés i que, finalment, considerant-ho amb els seus editors, fessin aquesta edició que va curar Francesc Vallverdú fa ja alguns anys. Anem-hi posant encara més poesia en aquest Nadal, en aquests versos especials.
Hola, sóc Enriqueta Pitàucar, mossèn Xemeneia, Enric Casasses, i vaig escriure fa uns anys una cançó de Nadal del segle XV. Mare de Déu, mare del fill de Déu, Verge Maria, tu el vas tenir, tu, verge, el vas parir, a l'establia, i el fusteret bonic va dir, quin embolic, quina família, com ha sigut, que per Déu sóc banyut, verga florida. jo no entenc res. Fa falta molta fe en aquesta vida.
Hola, em dic Anna Gual i aquest és el poema Adoració, escrit especialment per Nadal. Un meteorit cau damunt d'un màrtir i tres estrangers entren al regne, mans a punt de buidar-se, cossos ja de retorn a l'abisme de la perifèria. El bou i la mula custodien les artèries del futur, la pregària encara per escriure, la salmòdia conjurant-se per fer-se verb, i no hi haurà daurat si tu no el cantes. Un home es colpeix amb fustes la creu que portarà el seu fill acabat de néixer. Les de millor resistència, les de més bona densitat. N'escull els claus més esmolats perquè així li encarregaren. Més tard sabrà que són per ser clavats a una esquena. Venen dins de les costelles el ritual primitiu del pa sagrat. Entre les dents de llet, l'ànsia. Sota el tronc animat, una tempesta de monedes traïdores. Al costat de l'abet, tres incògnites per refer la nostra llegenda. Què més vols de mi que no sigui aquest embrió profanat?
Pensava ara que costa incursionar en el gènere nadalenc des de la poesia sense rellegir la tradició, que és una cosa que són molts anys, molts segles, de fet.
Sí, és això. Hi ha una tradició, diguem-ne, tan forta i tan marcada que és inevitable, no?
Maria, parlàvem de les cartes, sentíem en Pere Caldés per teva, en aquestes cartes. Tu tens unes cartes també molt particulars, és una història que val la pena posar en context.
Sí, és l'últim Nadal de Màrius Torres, que va morir per Nadal l'any 1942, en unes circumstàncies que, si no hi entres d'alguna manera, no te n'acabes de fer el càrrec del que tenen de... T'anava a dir d'evangèlic, perquè és una mica curiós tot el que passa al voltant del Màrius Torres a partir del moment en què ja se sap que ha perdut la batalla davant de la tuberculosi. Ell va estar ingressat a Puigdolena entre el 35 i el 42, i a partir del 39 tota la seva família es troba exiliada a França. Ell ha quedat sol, és a dir, és una mena de doble solitud, la del sanatori de Puigdolena, d'on no pot sortir perquè està malalt, i la del país on amics i familiars estan en perill, i per tant aquest abandonament general en què es troba, però que va acompanyat de tot el contrari de l'abandonament, és a dir, té al voltant tres dones i un home que esdevenen una mena de, t'anava a dir, de cor celestial, que l'estimen amb veritable devoció, que proveeixen absolutament tot el que calgui en una època que és d'extrema penúria, de racionament, de fam, de dificultat, de guerra, és a dir, el context a fora és veritablement dramàtic, i la mena de campana protectora que es fa al seu voltant, que fan al seu voltant les germanes Figueres, la Maria Planes, directora del sanatori, i un exmalalt i metge que es diu Josep Saló, és com si en el moment en què alguna persona s'està morint li toqués una època d'absoluta beatitud. És com si la condició de moribund es convertís en l'ocasió de tornar a aquesta mena d'incondicionalitat absoluta de l'efecte dels altres, que esdevenen, ja et dic, una mica els seus evangelistes, perquè recullen tot el que va passant i tot el que ell va dient, amb l'idea que és fonamental transmetre l'obra d'aquell poeta, però a més de recollir la seva paraula, la gombolen absolutament. I fins a l'extrem que els últims 6 mesos del Màrius Torres els va passar en un lloc que era el Mas Blanc, un lloc idíl·lic en si, un mas que van reobrir perquè ell pogués tenir l'il·lusió que sortia del sanatori, sortia de la malaltia, sortia d'aquesta excepcionalitat que havia constituït els 7 últims anys de la seva vida, i retrobava una vida lliure i una vida en contacte amb les persones que més havien comptat per ell probablement d'aquella etapa, que eren la Mercè Figueres, la seva amiga, amant, companya, musa, és la dona que hi ha darrere de Mà Alta, i la seva germana, Núria Torres, que va travessar la frontera clandestinament, reitero, és l'any 42, és un any frenètic de violència a França. La Núria Torres travessa la frontera per anar a veure el seu germà, ella sap que probablement per última vegada. Bé, pocs dies abans de Nadal, la situació del Màrius Torres ja és molt evidentment una situació condemnada, no és un episodi més que potser superarà, sinó que és el final. En són tots conscients, menys el Màrius i probablement la Mercè Figueres. És una persona, el Màrius Torres, que va morir parlant. Això és una cosa que a mi em crida poderosament l'atenció. És a dir, va morir així com molt sovint les agonies són terribles, en aquest cas concret, és absolutament pacífica, rodejat dels seus amics, que l'han acompanyat fins al final, i parlant-nos. Parlant-nos, que es pot dir que pràcticament aquests amics continuen parlant més enllà de la seva mort perquè no se n'adonen immediatament. I un cop se n'adonen, els costa tant d'assimilar-ho que encara, ho explica la Mercè Figueres, la Maria s'aixeca i fa el gest de tapar-lo amb la manta perquè no tingui fred. És aquesta protecció que va més enllà de la mort. I el 29 de desembre, dia de la mort de Màrius Torres, la Mercè comença a escriure una carta de 16 pàgines a la Núria Torres, que se n'ha tornat a França i que és la germana més pròxima del Màrius, per explicar-li els últims dies de la vida del seu germà, en quines circumstàncies han transcorregut, i les primeres hores de la seva mort. Ja et dic, la sensació que tens llegint aquesta carta és de llegir no saps quin evangeli i de mesurar fins a quin punt aquest home que va viure tan pocs anys va deixar una petja, però d'una fertilitat increïble. I fet aquesta introducció,
ara
llegeixo quatre frases de l'etapa que és les últimes hores de Màrius Torres, en què la Mercè escriu: ell estava completament tranquil, no creia en absolut en la seva gravetat, a pesar que contínuament va voler saber què li feien i què li donaven. Però quan li va semblar que no es resolia prou de pressa, va demanar en Josep que em moro, i en Saló no li va saber dir que no. Això és un moment de la carta que continua, que és punyent i al mateix temps serè, a més no poder. I bé, li explica la mort i passen dies i setmanes abans que pugui tornar a agafar la ploma, fins que ho fa i diu: continuo la meva carta per tu, estimada Núria, després de molts dies de tenir-la abandonada. Mentre ell va ser entre nosaltres, i a la nit que no m'hi van deixar estar, vaig tenir com una mena d'afany d'escriure't amb tot detall. Després m'he quedat tan abatuda, tan trista, que fins avui no he pogut reprendre de nou aquesta carta que potser no arribarà mai a les teves mans. Com explicar-te la nostra situació? Algú va dir les 2:06. Tot reposava, i els metges ja havien cedit el seu lloc a la misteriosa mort, que ara ho omple tot de silenci, un silenci feixuc que ens va immobilitzar. Voltàvem al seu llit, sabent que tenia plena consciència del seu estat i el cap claríssim fins a l'últim moment, vam estar simplement atents als seus desitjos per complir-los tots. Va ser d'acord amb aquest criteri i amb un profundíssim respecte per ell que, no havent manifestat desitjos de rebre els sagraments, no se li van administrar. En canvi, va demanar un petit crucifix que havia rebut de mans d'una nena petitona que va morir fa poc més d'un any i que ell havia cuidat en els últims moments per absència del doctor Josep. Van donar-li, el va besar repetides vegades i el va tenir fins al moment de morir a les seves mans. Tot havia acabat. El seu repòs era definitiu i ningú no gosava trencar el silenci. En el comble de l'absurd, que només es compèn en moments com aquells i que tan profundament desolats estàvem, a la Maria no se li veu ocórrer res més que abrigar-lo perquè no se'ns refredés. Vam estar més d'una hora sense poder treure els ulls de sobre els seus, que jo havia tancat. Avui som nosaltres els que el plorem, els que l'hem conegut i l'hem voltat fins a l'últim moment. Demà serà, sens dubte, tot el seu país.
Déu-n'hi-do.
Sí. sí, és, bueno, et quedes amonestat així, gairebé sembla que hi siguis, eh? És una descripció d'una vivesa.
I fa molta ràbia no poder llegir les 16 pàgines, que evidentment ocuparien tot el programa, però és que és una carta que no s'ha publicat en volum, però que es pot llegir perquè el fons Màrius Torres, que és custodiat per la Biblioteca de la Universitat de Lleida, es troba digitalitzat i consultable a les xarxes. És a dir, que si busqueu una mica Carta de Mercè Figueres a Núria Torres del 29 de desembre del 1942, la trobareu manuscrita, que és un dels moments, és un dels motius també de tenir una mica de dificultat a llegir-la, perquè realment és una lletra clar, menuda, manuscrita. Us recomano que ho feu, perquè n'hi ha bastants ara a Catalunya de fons epistolars que han estat digitalitzats i que un pot anar espigolant-los, entrar i sortir capritxosament. L'Universitat Autònoma en té, l'Universitat de Girona en té uns altres, l'Universitat de Lleida, i és una cosa que jo trobo que és una pena que no hi hagi més publicacions d'epistolaris, perquè són una mina, i en aquest cas concret la situació que descriu és tan particular, i després anar a llegir la poesia del Màrius Torres a partir d'aquest coneixement de la seva vida, tot el que pugui tenir de amorós, estrictament, quan el llegeixes musicat pel Lluís Llach, has d'haver tot una altra cosa.
Mm-hmm. Les cartes a Malta, recordem-ho, perquè no ho dirà ella, que estan publicades i ha estat un dels llibres que han anat millor aquest Nadal per Club Editor, amb les cartes de la Mercè Figueres, que ara explicava la Maria. I citava el cas de Lluís Llach, ara també sentirem la Meritxell Gené, que té un disc, el segon disc, Així t'escau la melangia, dedicat a poemes de Màrius Torres i també un d'ells a les cançons a Malta.
La boirina que s'aclofa com ve la nit, o com la rima d'una estrofa sense sentit, com una cinta de coqueta en un mirall, o com el vol d'una oreneta sobre la vall, com una mica de música son, o com la molsa que a la pica cria la font. Així t'escau la melangia tan dolçament que per rendir-me no et caldria més ornament. Na 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 na. Així t'escau la melangia tan dolçament que per rendir-me no et caldria més ornament.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim a Ciutat Maragda amb els poetes que avui ens han volgut i ens han pogut acompanyar en aquest vers de Nadal, també amb els dietaris, amb les cartes que citen, que parlen del Nadal i de moltes altres coses, perquè al capdavall parlar de Nadal és situar en una època un fragment de vida, no? I parlàvem abans, hem sentit el Màrius Torres, hem sentit Pere Calders, hem sentit d'altres noms, i ara el Jordi porta un Nadal diferent, que jo crec que hem d'ubicar també en uns anys. Quina època seria això?
Doncs mira, parlarem d'un Nadal de l'any 62. Mm-hmm. És d'un llibre que sortit aquest any, que es diu El gran dolor del mundo, i són els dietaris, els diaris que va escriure Paco Candel entre l'any 44 i el 75. Paco Candel, ja ho sabeu, autor dels Altres Catalans, de Donde la ciudad cambia su nombre, va viure pràcticament tota la seva vida a Cantunis, al barri de Cantunis, a les Cases Barates, i aquests diaris, que jo no he llegit sencers perquè són molt voluminosos, són 900 pàgines, però en canvi sí que els he espigolat i he llegit fragments, i de cara al programa d'avui he buscat a veure què havia escrit per Nadal, i m'he trobat amb la sorpresa que descriu el Nadal de l'any 62, que és el Nadal de la Gran Nevada. Que és un Nadal que el coneixem molt visualment, hi ha moltes fotografies, però en canvi que algú te l'expliqui, i a més te l'expliqui des del punt de vista d'algú que viu en un barri en aquells moments marginal de Barcelona, un barri encara fet de barraques, a més amb una presència molt forta de l'element associatiu, com era el cas del Paco Candel, doncs jo crec que és molt interessant. Tot el llibre és interessant, perquè té una cosa que és molt Candel, que és molt planer, molt senzill. No hi busqueu grans exercicis literaris, sinó que simplement és la descripció de la vida quotidiana, el dia a dia, però ben fet i d'una manera que, a més, deixa molt, molt clar el testimoni del que ell vivia i de com ho vivia. Fa 10 anys que es va morir i suposo que per això doncs, han editat aquests diaris. Llegiré les dues entrades del 24 de desembre del 62, que era un dilluns, i del dia Nadal, que era un dimarts. Lunes 24 de diciembre, Nochebuena. Esta mañana amaneció el campo y los tejados nevados. Diu el campo perquè ell viu allà sota Montjuïc, però llavors encara, diguem-ne, era el camp. No con mucha nieve, pero es un fenómeno extraordinario y corremos a comunicarlo. Durante todo el día hace un frío rabioso. He comprado los muebles. 16.000 pesetas y pico a pagar en un año. Mesa, 6 sillas, aparador, 2 sillones, un diván y una mesita. También las lámparas, una de comedor, otra de dormitorio, un fluorescente para la cocina, 875 pesetas. Con el Paco Cañadas he ido a comprar más cosas, una percha, 230 pesetas, un fluorescente para el lavabo, 6 poleas para tender la ropa, cuerda de nylon. En la Rambla, en los kioscos, hay grandes carteles anunciando mi novela. En aquel momento había publicado una novela que era Los importantes élite. Suposo que per això també devia haver cobrat alguns diners i anava a comprar. Segundas Navidades sin mi padre. Estamos la señora María la cazorla, Maruja en la hamaca, la nena y yo. El nene está con la tía Antonia. Comemos turrón, barquillos y bebemos champán. La cría y yo cantamos algunos villancicos. Llavors l'endemà, 25 de desembre, Nadal, está nevando copiosamente toda la mañana. Es hermosísimo. Nunca una nevada tan grande en Barcelona. Ha nevado toda la mañana. Son las 4 menos 20 de la tarde y sigue haciéndolo fuertemente. Es algo inaudito para todo el mundo. Ha alcanzado un gran espesor. La gente se tira bolas desde los tejados. Fui al dispensario a ver que no se hubieran hecho goteras ante la acumulación de nieve y en la riera me hundía hasta los tobillos y la nieve refulgía y encandilaba. Todo eso que hemos leído o hemos visto en las películas respecto a la nieve, ahora lo palpamos. Los coches casi no pueden transitar, son como montañas blancas rodando. 6 menos 20, oscureciendo, ya casi noche, y sigue la nevada. Esta tarde fui al dispensario, lo mismo que por la mañana, a ver si la nieve formaba goteras, y me di una vuelta por el paseo. Los campos como sábanas, un palmo o dos de nieve o más. Nos transitaban los autobuses, hacía ventisca. De los tejados de la Metalco pendían pirulines de hielo. Los árboles secos parece que llevan algodón enganchado en sus ramas. Solo hay algunas paralelas grises por donde pasa algún coche de tarde en tarde. La montaña, Montjuïc, también está blanca y parece de nacimiento o de Belén. El coche chatarra de Juan José, que está abandonado al lado de la calle, tiene algo de figura humana. La nieve ha formado cejas sobre los faros. Rimache precioso. Toda la gente se va al cine Casas, que está a reventar. Los bares han cerrado. Ellos también celebran Navidad, la única fiesta que celebran. El gato se ha cobijado en el gallinero, en el cajón que fue nido de las gallinas. Le pongo allí cerca los huesos de la comida. En la riera, un gorrión vuela como desorientado. Es un punto negro destacando nítidamente. La nieve forma goteras en la claraboya, continuamente. Clep. Salpican la libreta.
Fantàstic, eh? Perquè a més, és, com tu deies al principi, és un Nadal que tots tenim de postal, no? Vaja, i que forma part de la història de la fotografia, fins i tot, sí. I tenir-ho des del punt de vista
i
de Candel.
M'agrada molt, a mi m'ha impressionat, t'he dedicat fragment, perquè no fa cap esforç per ser poètic. N'estic segur que no està escrivint pensant ara faré la postal, sinó que simplement descriu, perquè a més, jo el vaig conèixer una mica, el Candel, i era una persona molt directa, molt planera, sí. Ja ho sabem, no? I per tant, quan escriu, queda tan fascinat per aquell paisatge nevat que, bueno, és que probablement igual no havia vist neu abans, no? I aleshores, potser sí ho hauria posat, si no n'ha vist. Però, en canvi, el que li surt és una descripció molt bonica.
I, a més, amb aquest detall, que és el que a mi m'agrada més de tot, que amb nevada i tot pensa a portar el dinar de Nadal al gat a fora.
A fora, als ossos, sí, sí.
És veritat. Molt bé, i efectivament amb un estil molt poètic. Que...
Després, si em permets, llegiré, a veure si ho trobo molt ràpid. El Nadal de l'any 65 torna a fer una anotació i és, han passat dos anys, ell està més ben instal·lat, la vida li va més bé, però hi ha el fenomen dels espanyols que se'n van a treballar a Alemanya. I llavors ell acaba amb una frase, amb un poema d'un villancet que diu: "Esta noche nace el niño, es mentira que no nace, pues se marcha para Alemania como todo el mundo hace."
Com era tradició.
Com era tradició en aquella època.
Molt bé, Paco Candel, seguim posant-hi versos i seguim posant-hi poesia.
Jo sóc en Jaume Coll, i llegiré un poema que es diu "Aquell núvol", i porta un epígraf, que és una referència, que és Protoevangeli de Jaume 17:2. I diu: "Vaig sortir i vaig alçar els braços per acostar-m'hi. I caminava i no caminava, i vaig mirar en l'aire, i el cel ja no es movia, i els ocells ja no es movien. Eren ocells de fang abans de moure's. I tot estava quiet, esperava, i mirava la gent i la gent mirava en l'aire, i menjava i no menjava, parlava i no parlava. I darrere meu hi havia un canti, que rajava fresc i rajava molt. I hi havia uns cabrits a baix al riu, jugant sense jugar, amb el morro enfonsat a dintre l'aigua, bevent i sense beure. I el riu corria i no corria. Va ser un moment, tot va ser un moment només, que hi era i no hi era, i hi era massa. I vaig veure que de la muntanya en baixava una dona, i vam parlar, vaig fer que sí, i ens vam girar, per anar-hi. I vam veure un núvol fosc, i una llum molt clara, com de sol, que era una mica només, que tot just era una mica. I el núvol era llum, brillava massa. I les guineus van tornar als caus, i els ocells van tornar als nius. I jo caminava, que no tenia lloc per descansar, ni res que em fes de casa. Va brillar massa."
Hola, sóc la Míriam Cano i el poema que us llegiré es diu "L'úter de la campana". Mira, som els mateixos d'abans dels quarts, els que despinyolàvem gotims per supersticions i auguris, excedents i tradicions. Som els mateixos d'abans, veus? Però a la mirada hi tenim la llum dels dies nous, els dits creuats i rere els peus, el llast d'haver fet una volta sencera al sol. Tot d'atzars encara intactes, emergint d'entre les cendres per esdevenir errors i encerts, amors i oblits, converses de matinada. Brasa de record que minva, mentre tot el que encara hem de viure ens neix dins l'eco metàl·lic de la darrera campana. Direm la sort i esperarem miracles.
Hola, sóc Antoni Clapés i he escrit un poema molt diferent del que solc fer, poema, diríem, polític. Sento el fred de la nit i visc amb el cor glaçat, envoltat d'ombres i de por. Sento el fred de la nit i temo un demà cobert amb un nou color d'odi. Sento el fred de la nit i sento paraules obscenes que em deixen cicatrius permanents. Sento el fred de la nit i veig un estel després d'una bandera estimada. Sento el fred de la nit i quatre dels nostres encara són a la presó. Sento el fred de la nit i Brussel·les és grisa d'aigua i és tan, tan llunyana.
És un salat de passeig carregat de presència i de present, sobretot, eh? I la demostració que de Nadals n'hi ha per tots els les èpoques i condicions.
I d'estrelles, sí.
En fi, us porto un Nadal també una mica diferent, molt aromatitzat, perquè es tracta del llibre Perfums, de Philippe Claudel. Philippe Claudel, l'escriptor i cineasta, va escriure l'any 2012, va publicar aquest llibre, que en realitat és una biografia aromàtica, és una biografia en olors. És la història d'una tota una vida, des de la infantesa, explicada a través de les olors que amb ell el van acompanyar en diferents moments i espais, no?, vitals, des del massatge facial del seu pare quan s'afaitava, en fi, el fum de la xemeneia, les primeres cigarretes, garretes i tot plegat, la boira, la cansalada fins i tot fregida. Hi ha una de les entrades, està estructurat com si fossin petits dietaris, una de les entrades titulada Canyella, que té a veure amb aquesta espècie i, per tant, també en l'època hivernal, no? I diu així: "A l'hivern somiem, cantem, mengem i bevem. aquests festins i berenars de desembre regats amb vins d'Alsàcia, Gewürztraminer i Riesling, i amb aiguardents de pera, de pruna Mirabel o de Gers, no s'acabaran fins al moment de la Candelera, en un vals de creps calentes. La canyella és la convidada exòtica. La resta de l'any no se'n consumeix gaire, només de tant en tant en una compota de poma o al final d'agost en un pastís de prunyons. Quan arriben els primers freds, afua el seu musell empebrat. Traiem d'uns pots grossos de vidre els canonets, que semblen pergamins enrossits i cargolats per unes flames. Els reduïm a pols dins un morter, present de rei mag. Orient s'instal·la a les cuines i hi porta el seu seguici, els seus miratges, que boca damunt dels mobles de fòrmica i del vell hule. Sablers, pastissos, panets, brioixos, linzer, tortes i cuclofs, tots sembrats a canyella i sublims gràcies a la canyella. La cuina ens fa enfonsar en Europa i en el temps, com uns viatgers enfarinats i llaminers. És una descripció diferent perquè neix de la pituitària, diguem-ne, i certament, i en el meu cas jo tinc, per exemple, gravada la memòria olfactiva, la canyella dels polvorons de la meva àvia de petit. Per tant, a vegades, no, les aromes ben descrites també transporten en èpoques i moments diversos.
És el que té també, a més, buscar imatges, buscar moments de Nadal en els textos, que és que al final tots acabem tornant als mateixos llocs i per tant hi ha molts elements que es repeteixen, no? I que creen aquestes associacions personals, diríem, entre el que tu has viscut, el que ha viscut l'autor, no? Podríem continuar i anar trobant desenes de referències, de moments, i curiosament, a vegades, quan jo llegeixo, per exemple, dietaris o correspondències, sobretot dietaris, em pregunto fins a quin punt allò que està explicant el narrador té a veure en el moment viscut, fins a quin punt el fet que sigui Nadal ha intervingut en aquell text, en aquella anotació. Si fos un altre dia de l'any, potser no l'hauria escrit d'aquella manera. No?
Home, i que pot suposar que molt, perquè és un dia que sol portar molta cua per tothom.
Sí.
I a més, cua de sovint de records que no es deixen enterrar.
Clar, i també veus que hi ha gent que, per exemple, ara penso en els dietaris del Guillem Simó, no?, que es van reeditar. Sí. El Guillem Simó, quan escriu el dia de Nadal, no fa cap referència al Nadal, cap ni una. Com si no existís, no? Que jo crec que també és una presa de posició important, escriure com si això no fos festiu, no? Si avui no fos un dia de festa.
És curiós en aquest sentit, com a contrast, ara has dit això, de la poca referència que fa un altre dels dietaris, vaja, segurament el llibre memorialístic més conegut de la literatura catalana, que és el Quadern Gris de l'any, és el Nadal de l'any 18, no? I del dia 23 sí que en parla bastament, per cert, amb un cert distanciament i una certa descreença, això del Nadal, però del 25, que és molt més breu, acaba dient: la combinació dels productes a la confiteria i el vi dolç és embafadora per tota l'eternitat. Havent lleugerament sopat, vaig a dormir. Llegeixo Stendhal, que és sec i desintoxicant. No? És a vegades... Clar, però... aporta un matís poc nadalenc.
Veus? I en canvi jo tinc, curiosament, també havia agafat un fragment del pla de la vida lenta, que és aquests dietaris molt més esquemàtics que van publicar, que sembla que devia ser l'any 57 o 56, no?, i que els van publicar l'any passat, i el 25 de desembre escriu: Nadal, decideixo no llevar-me. Dino al llit, canelons. Passo la tarda dormint. La Teresa a fora, silenci total, deliciós. No ha pas plovut, però molt emboirat i fred. Em desperto a quarts de vuit i treballo al llit una estona. Carta de la Maria. La mamà és com de vidre. Treballo sobre les hores, sopo al llit, pollastre rostit fred, riquíssim.
És genial imaginar-se'l com una guilla bruta al llit menjant canelons, escrivint i fent tot el que faci falta.
I a més amb aquest tot telegramàtic, gairebé d'això, sí, de la vida i de la lentitud. Jordi, tens aquí, parlant de dietaris, un altre clàssic, en aquest cas, i que va fundar la part catalana de l'editorial L'Anagram. Ara ja fa una pila d'anys,
sí,
l'any 69.
És el dietari del... Ui, ara he perdut el punt. Ja el tinc. És el dietari del Cesare Pavese, l'ofici de viure, que a més és un molt bon exemple d'això que dèiem. Jo crec que el fet que fos Nadal intervé en la seva vida d'una manera decisivament trista, diguem, no? I d'alguna manera, com que a més era una persona, diguem, deprimida i que va acabar com va acabar, suïcidant-se, gairebé et diria que aquest Nadal de l'any 37, és a dir, 13 anys abans del seu suïcidi, gairebé podríem dir que ho prefigura, no? Mm-hmm. Què passa? Ell, el 37, és important saber que un any abans havia publicat un llibre de poemes que havia fet molt soroll, que era Treballar a Cansa, no? Laborar es tanca, i aquell mateix any, a més, havia patit un cert distanciament de la cultura italiana i sobretot torinesa per la seva militància antifeixista. Per tant, ja anava, diguem-ne, ja anava de baixa, però a més, la dona que ell estimava s'havia casat amb una altra persona, no? I aleshores arriba el dia de Nadal i diu: hi ha alguna cosa més trista que fer-se vell, ser sempre nen. Si el clavar no fos la cosa més important de la vida, el Gènesi no començaria per aquí. Naturalment, tothom et diu: i què hi fa? No hi ha pas això sol, la vida és vària, l'home serveix per d'altres coses, però ningú, ni els homes, no et mira si no tens aquella potència que irradia. I les dones et diuen: i què hi fa? Etc. Però es casen amb un altre. I casar-se vol dir construir una vida, i tu no la construiràs mai. Això vol dir haver estat criatura massa temps, això. Si amb ella, que era el teu somni, tot t'ha anat tan malament, amb qui et podrà anar mai més res bé? Et recordes de com tots els teus somnis de casetes obreres i netes, de camins amb arbres en un prat, de la teva ciutat freda sota les muntanyes, dels anuncis de neon vermell al davant de la plaça de les muntanyes, dels diumenges erràtics cap a aquesta mateixa plaça, rodant pels empedrats, i han acabat el lacerant somni de companyies piemontesos internacionals, de noies que viuen soles i treballen, de plebea elegància i serenitat, i totes les teves poesies del primer any es van anorrear per sempre el 9 d'abril? No hi ha tota la teva joventut al cinema i a la plaça Statuto? I és morta, absolutament morta? A tu t'havia d'anar a passar, de concentrar tota la vida en un punt i després descobrir que ho pots fer tot llevat de viure en aquell punt. I tanmateix avui és el dia 25 i ella és a muntanya. Hi va haver un 25 que no hi va anar. De debò? Què n'hem de fer de viure amb els altres si de totes les coses de veritat importants per cadascú els altres se'n foten? Per agradar als homes cal professar allò que cadascun d'aquests homes rebutja i odia en la seva vida secreta. Ensenya més una criatura sola que no pas cent.
És la frase primera, de no, més trist que fer-se vell és no deixar de ser nen.
És sempre un nen.
És demolidor, sí.
I jo crec que és això que dèiem, no? Que el fet que sigui 25 de desembre i estigui sol i, doncs, bueno, ser un nen el dia d'anar és una cosa, no? Ser una persona gran és una altra, també.
Em dic Jordi Llavina i aquest poema es titula Dinar de Nadal. Sempre faig tard, deies quan finalment apareixies al marc de la porta, i tot ja érem a taula i t'esperàvem, amb ganes, clar, i amb mala llet alguns, perquè ens havien citat a les dues i tu arribaves sempre a quarts de 15. Llavors que de l'aperitiu només en restaven pinyols d'oliva als plats i grans de sal i engrunes de patates, i unes escorrialles vermelloses de salsa d'escopinyes en uns bols i de vermut a les copes dels grans. El pare remugava alguna queixa, però de tan indirecta com era i vertebrada per un fil de veu que naixia de la gola operada, semblava que parlés d'una altra noia, car tu eres la nineta dels seus ulls. Ho sento, sempre, sempre he de fer tard. És pel muntatge que estem preparant. I tu anaves traient-te la bufanda primer i la gorra, l'abric i el jersei, i en l'aire remogut en desvestir-te de tanta roba quedava durant uns quants segons una pudor de fum de tabac ros. Canells i braços prims, les mànigues lleugeres de la brusa, vèiem això, que eres molt fredeluga, però que els pares hi està tan calent. A taula començaves a fer el plaga i et perdonàvem cada any el retard per la teva manera de ser alegre. Sempre faig tard, mon Dieu, no tingues mena. Deies mon Dieu per recordar que havies, ailes, viscut 2 anys sola a Lió, estudiant teatre i art dramàtic. L'últim dinar de Nadal que et veiérem, vas fer salat, vas dir, per un muntatge. Vés a saber què estàveu preparant. Un oborrei de barriada, un Shakespeare? I no gosàvem abocar-te a França i havies fracassat. No eres constant i la teva manera de ser un caos. Sempre faig tard, deies, i aquesta frase més que cap altra et definia bé. La mare mai deixà de protegir-te. Vas arribar després de tres xicots, l'única nena en nissaga de mascles. Ja vas fer tard en pic del naixement. En Marc i tu us portàveu 9 anys, 13 amb mi, que sóc el gran, i et vas passar fent tard sense voler tota la vida. Arribar tard va ser, doncs, el teu fat. I ara, amb els pares a la 80ena, veig el mateix posat d'ensopiment en els germans. Cap jup damunt el plat. 3 homes que hem precoçment envellit. Quin dia de Nadal més trist, Eulàlia. Jo penso que un galet és una ròtula, i en Quim, el net d'en Pep i de la Clara, potser rumia que la carcanada que hi ha a la plàtera de la carn d'olla, un corn farcit de cigrons i de fulles de col i de bocins de pastanaga, s'assembla a una armadura rovellada, plena de vísceres de cavaller, balades per un tel resseguer d'ànima. La mare no ha enxampat el punt de sal del gall, que, a més, degota d'oli. Sort dels torrons, que ens deixen gust de dolç als llavis. Sort encara de les neules, que, bo i menjant-ne, fan jugar els petits. Hi ha fills i nets, i aquest primer besnet que ja no vas tenir temps de conèixer. No acabes d'arribar. No t'esperem. No arribes mai. No t'hem reservat lloc. Els esperits com tu no fan mai tard. I són a perpetuïtat, almenys fins que no es mori l'últim que el recorda. És el primer Nadal que no hi ets, Laia. És el primer dinar que ets puntual. La comensal absent, que seu a taula, i menja i beu, pica l'ullet, somriu, i ens va parlant calmosa en la memòria, i sempre fa pessigolles als nens. I en acabat de l'àpat se'ls endú en un racó, i mentre els grans fem la copa, i alguns encenen un cigar i fumen, i el pare es queda contemplant el foc després de fer servir l'atiador. És la seva manera de sentir-se tan bé, silent en la melanconia. Ell els explica històries de neu, velles contalles del temps cru d'advent i d'aquest temps de roses de la infància, i és com els vells fantasmes immortals i edificants de la literatura.
Ja hi som tots avui a Ciutat Maragda amb aquests poetes que ens han acompanyat amb aquest Nadal, no només en el dinar de Nadal, sinó en tota la col·lecció de moments i instants que han fabricat, que han creat per acompanyar-nos avui també amb aquestes lectures, amb aquestes cartes, biografies i fragments de memòries que reciten aquesta època de l'any, aquest Nadal d'èpoques i tristors i alegries diverses. Maria, Jordi, gràcies i escolteu. Això, molt bon Nadal.
Bon Nadal.
I molta inspiració pels versos.
I tant, que vagi bé. I acabarem avui invocant un altre Nadal, el que cantava un tros de mite anomenat Charles Trenet. Per tant, en nom de Carla Verdés, de Rosa Silloé, de Sergi Cotillas i de qui us parla, el David Guzmán, molt bon Nadal.
Il saute danse les joyeux bergers. Sous le ciel immense, il peut neiger. Vers l'étoile s'avancent des rois étrangers. Ils sautent et dansent les petits bergers. Les vieux se souviennent des anges musiciens. À vite que reviennent les Noëls anciens. Mais les jeunes s'élancent, ivres de courir. Vers la plaine immense dans l'avenir. La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né. La vache et le veau lui disent bonjour, bravo. Un coq a chanté, l'enfant Jésus est né. L'oiseau a répété, depuis longtemps je l'attendais. Ils sautent et dansent dans la nuit de Noël. Sur les routes de France, les anges du ciel. Et chacun s'enchante de les voir ainsi. Le poète les chante, les enfants aussi. C'est une jolie ronde de joie et d'amour.
la ronde du monde dans son plus beau jour. Sous le ciel immense, il est revenu. Noël recommence. Bonjour, petit Jésus.